Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la compareixença de Pedro Sánchez avui al Congrés dels Diputats per tal d'abordar el conflicte a l'Orient Mitjà. El president del govern espanyol ja ha abanderat el no a la guerra que ha recuperat arran d'aquest conflicte i ha acusat el Partit Popular i Vox de ser còmplices de Donald Trump. Sobre el terreny, mentrestant, l'Iran diu que Trump està negociant amb ell mateix i que no saben res de cap diàleg entre les dues parts per aconseguir la pau. Ara de seguida hi tornarem, al Congrés dels Diputats, on encara continuen els diputats, ara ja no amb aquesta compareixença sobre l'Orient Mitjà, sinó per la sessió de control del govern espanyol. També ens hem fixat en l'ajornament d'un desnonament al districte de Gràcia de Barcelona, en un cas que condensa tots els ingredients de l'actual crisi de l'habitatge. El govern ja ha detectat il·legalitats i avisa de sancions de fins a 90.000 euros per haver trossejat habitatges per tal de poder-los llogar per habitacions. El sindicat de llogateres retreu a la Generalitat que la inspecció no s'activés fins ahir, diu el sindicat, massa tard, per evitar el desnonament. De moment el que s'ha fet és ajornar-lo. En parlarem amb la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, d'aquí uns minuts. I també hem sentit la consellera de Salut, Olga Pané, avui al matí de Catalunya Ràdio, mostrant-se esperançada que el nadó d'un mes, a qui els seus pares haurien violat, sobreviurà. Tot i això, Pané adverteix que li quedaran seqüeles. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Una notícia de fa pocs minuts. Un jutjat de Barcelona denega les mesures cautelars per frenar l'eutanàsia prevista per demà a la Noel i a la jove paraplègica del Garraf, que demana una mort digna. Aquesta cautelar l'havien reclamat els advocats del pare de la noia dies enrere. La magistrada argumenta que no és l'òrgan competent. Cal recordar que sobre aquest cas ja s'han pronunciat totes les instàncies mèdiques i judicials, inclòs el Tribunal Suprem i el Constitucional, que avalen aquesta mort assistida. A més, ahir el Tribunal Europeu de Drets Humans també va rebutjar paralitzar l'eutanàsia com a mesura cautelar. Des del 2024, el pare de la jove estava tallant els tribunals per impedir una mort assistida. El centre sociosanitari on està ingressada ha reforçat aquests dies les mesures de seguretat per preservar la seva última voluntat, que fa més d'un any que reclama. Sobre el tema del Congrés que ara explicaves, Òscar, José María Aznar es defensa de les crítiques de Sánchez. D'un editorial de la Fundació FAES que presideix Aznar, manté que Saddam Hussein havia tingut armes de destrucció massiva que va utilitzar contra el seu poble i sosté que el PP no va mentir amb la informació de què disposava aleshores. Admet que en el moment de la intervenció militar no se'n van trobar, però afegeix que el govern espanyol va actuar en funció de les dades que tenia i també de la lògica. La nova missió de la flotilla Global Summit, que salparà rumb cap a Gaza el pròxim 12 d'abril des del port de Barcelona, els seus organitzadors demanen que no se'ls posi cap impediment per fer-ho. Ha remarcat sobretot Open Arms, que hi participarà amb una de les seves embarcacions per donar suport tècnic al centenar de vaixells que formaran part d'aquesta missió. Alguns sortiran d'altres ports del Mediterrani, a la flota, que vol ser la més gran fins ara, amb més de 2.000 participants. I SEAT ha començat a produir en sèrie a Martorell els sistemes de bateries de cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. És l'últim pas per iniciar la producció dels dos models que es fabricaran a Catalunya. En sortiran 1.200 bateries diàries que es transportaran automàticament a través d'un pont de 600 metres fins a les línies de producció de tots dos cotxes.
Passant gairebé 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
I el professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan López Alegre. Bona tarda, Joan.
Hola, hola.
Tot bé?
Una mica fònic.
Ah, un dia sí, déu-n'hi-do.
El Joan està molt afònic.
Què ha passat?
Sí. O li hauríem de preguntar què va fer la nit.
Clar.
No.
Res especial.
No.
Estàs molt perjudicat.
Riu molt,
fent, estic fent un seguiment inclús de veu del Reix Vidal Quadres.
Bueno, el teu cas és tot un elogi.
És fantàstic.
Per això.
Sí, sí, ell és content. Content.
Sí, sí.
Ha vingut amb unes pastilletes que diu que són dolentes.
Ah.
Horroroses.
Però dolentes vol dir de gust. Vull dir que
sí, clar, tot... clar. Mm.
No, a més, sentint-te la veu, no sembla que tinguin gaire
efecte. No m'he dit gaire
la cosa. Sí, pot haver estat una estafa.
Gràcies.
O estaves molt pitjor fa una estona o no funcionen, però vaja. Ja sabeu que sempre afegim una altra veu. I que els dimecres és el Santi Villa. Santi, bona tarda.
Què tal? Molt bé.
Tu estàs bé de veu, eh?
Jo bé. Ah. Bueno, lo seu igual és una mutació, eh?
Compte.
Lo teu el canvi cap a l'Aleix és una mutació.
Ah, bé, jo content.
Sí, no, genètica no. Pura, genètica pura.
El Joan contentíssim.
Home,
Joan
imagina't, clar, sí, perquè sí. De repent, si t'has de mutar, depèn amb qui. Imagina't que no sé, que es muta amb la manya. Vas tornar boig.
Saps? Bon dia.
Tenia no. Mala dentadura.
Bueno, va, prou. Escolta,
avui
estic molt content perquè m'ha dit el teu equip que jo ahir vine de sortir perquè entre paneque.
Mira, t'anava a dir, avui et marquem com a límit i
no,
20.
No, escolta, sí. Tu en el moment que paneque estigui esperant,
però això,
paneque pa tu.
En això, no, és que això és... Mira, ara explicaré una de les grans mentides de la ràdio,
quina
que és que
és?
Diu que l'editor és qui mana en els programes, no és veritat.
Això diria que no.
I manen dos.
I manen
o bé el tècnic, que sí. Pot tancar el micro, posar la música
totalment.
I fer el que li dona la gana.
Totalment.
O bé la productora, o productor, en aquest cas la productora, que és l'Elisor, que és la que em dirà en quin moment hi ha la consellera Paneque. Quan ella em digui l'Eli, jo no ho sabré.
Pues, que sàpigues
ara,
que no.
Doncs ara.
Que sàpigues que pintes menys perquè m'ho ha dit
no,
abans
clar,
a mi.
Ja t'ho dic jo. Ja
m'ha dit abans a mi l'hora que tu. O sigui, que t'ho he imaginat.
Sí, sí. No,
també m'ha dit
assumeixo.
Que portava una... Bueno, m'ha dit una cosa, m'he quedat mort.
Compte.
Em diu, aquesta marca que portes, bueno... que porto una jaqueta de plomes, diguéssim, i és d'una marca.
Sí.
I m'ha dit dos marques superiors que no eren. O sigui, m'ha vingut a dir que avui ha vingut com un pellaire. Saps què vol dir?
Ja, clar.
I m'ha dit una marca molt bona
és que, l'Eli...
que li he hagut de dir jo que d'aquelles en tinc dos.
L'Eli...
Ja els
mira,
hi portaré.
Mira, aquest,
no,
aquest
mira,
tema...
però mira, però
sí, sí.
Fila primíssima. Eh?
Sí,
en sap, en sap.
Una marca que porto jo, després m'ha anomenat una marca que porta sempre l'Ostrell i després ja la que porta sempre los Príncipes de Mónaco. Mira ella quin vano té.
Clar.
No, va, sí, des del, ja va des dels 300 als 3.000.
Jo no et podria reconèixer cap d'aquestes marques. En
no,
canvi,
no.
L'Eli Sort ho veu ràpid.
Però ara
això.
Tu això, perquè estàs aquí a la pública, quan passis a la privada, veuràs.
Jo
veus que serà tot, aniràs tot el dia.
M'agrada molt aquest quan passis com si fos una cosa que segur que passarà.
Tot passarà.
Aquests dies, ara, segur. Aquests dies, ara, de seguida.
Sí,
clar.
T'abraçarem, t'abraçarem a la privada.
Ara ja ho estàs negociant, oi?
I que no,
que sí,
perdona,
que sí.
I que no passis per voluntat pròpia, també diré. Que tot pot passar.
Això
bueno,
no se sap.
Abans del meu tema, quan tinc set, me'n queden set. Bueno, vaig bé. T'he de dir que m'ha fet molta il·lusió, que m'han parat dues persones pel carrer.
Sí.
Per dir-me que m'escolten aquí a la Catalunya
Ràdio.
Ah, veus? Ràdio.
Molt bé.
Dues. No, no sé donaves... si és una representació de Catalunya. Jo ni un duro donava.
No, t'anava a dir, no donaves ni un duro, perquè tu tens
no,
aquella
no.
Teoria que tu no et sent ningú i que això que fas no té èxit.
Bueno, i ja no, només no, que no em sé d'escoltar ningú. Que et parin pel carrer, t'escolto a la ràdio amb l'Òscar, que sí se saben el teu nom. Jo,
a
sí,
veure,
no.
Ell sí, tu no.
L'agència audiència, sí.
Un pas endavant, sempre.
A vosaltres us ha parat algú, a que no?
No.
Veus, ni a l'Aleix... Ni a ningú. No els ha parat ningú. Pues sí, dos o tres ja, eh?
Veus?
Ah, doncs t'escolto els dimecres i tal, i no sé què.
Molt bé.
Sí.
Ens fa contents, mira, escolta'm. La gent que es capari pel carrer el Santi, que ho vegi, que això que fa...
Una persona em va dir és el millor dels cinc.
Ah, veus?
Del 5 deu ser dels Dèrios, eh?
Clar,
no d'aquestos, perquè n'hi ha 3.
No, dels Dèrios, dels Dèrios.
Jo crec que deu ser... Sí,
jo t'he de dir que he sentit comentaris de el dimecres és el dia més divertit.
Ah, que sí?
Sí.
No diem res, jo sobretot, o sigui, no ja veus, o sigui, no porto ni paper, jo. Bueno, porto hasta una
portes
casada...
Portes una jaqueta.
Porto hasta una jaqueta de tercera, diguéssim.
Imagina't.
Sembles la Clara Sesseman quan se'n va anar a viure, no, la Heidi, quan se'n va anar a viure a casa la Clara Sesseman, tan abrigat.
Carai, tu.
Bueno, perquè avui m'he posat només una camisa.
Ara et diré una cosa, molta gent que ens escolta no ha entès aquesta referència.
Els de la meva generació, sí.
No, i la meva també, Heidi. Parlem de Heidi, sí.
Però,
era un melodrama.
Però això també, però clar, aquest programa és intergeneracional, o només treballes per un sector del Target?
No, però jo explico, els de l'ESO no han entès això.
Vull dir, perquè ara igual també...
El Marc Puig tampoc.
No, jo soc de l'ESO i ho he entès, sé que és la Heidi.
Ah. I la Clara Sesseman.
Això ja no.
Pues la Clara posa la parenta, ara, aquella que anava a les cadires rodes, no?
Sí, anava en cadira de rodes.
El gos i Pedro i l'abuelo.
Però quan la Heidi se'n va a viure a casa de la Clara, no tenia maleta. Aleshores li posen tota la roba, una peça sobre l'altra, i tu avui vas igual de gruixut.
Però allò com quan vas en avió.
Mira el subdirector del Nació, que va amb màniga curta.
Sí. Veus?
Se va amb una samarreta gris de màniga curta I ja està.
Però
com que té bracico, pues ell va a saco. I no se l'arromanga perquè mira.
Però escolta'm una cosa, Santi, l'Oriol és una mica com l'Eli. I toca. Domina. El gènere el domina. És de casa bona.
L'Oriol no porta ni un rínxol mal col·locat, també t'ho dic. Va rínxol per rínxol, eh? És el rínxol de producte.
Els que som del Carmel, això ho detectem ràpid. I l'Oriol i l'Eli són de casa bona.
Quin upgrading, no, tu?
Què vol dir? Escolta'm, tota
bueno,
la vida,
escolta'm una cosa.
Vinga,
jo volia parlar avui, és que t'ho juro que aquest matí he pensat, ara que li explico a aquesta dona de l'Ale, si arribo a saber que em fa lo de les jaquetes no li dic res.
Veus?
I dic, ara que li dic, llavors he dit, bueno, pues vaig a fer l'operació en biquini.
Ah.
És una merda el tema, però increïble.
No,
o sigui,
és
una cosa com d'última hora, com de desesperació absoluta.
Però és com la gent que fa l'operació en biquini, que arriba un moment que diu, un dia ja vaig tard per fer-la, l'operació en biquini.
Però jo, per exemple, que després m'he recordat, clar, jo ara això, per exemple, jo ara estic, diguéssim, ara com que jo he passat a l'altre cantó, vull dir, jo abans havia estat famós i tal, no? Però ara jo estic amb un famós, diguéssim, nacional.
Sí.
Nacional, i te podria parlar fins i tot de la TAM.
I tant.
I aleshores jo m'he agafat un... Perquè ara arribarà l'estiu. Jo me n'aniré de vacances, diguéssim, si puc. I aleshores jo vaig agafar un entrenador personal i li vaig dir, mira, jo l'únic que necessito és que si a mi, ara aquest estiu, em fan una foto amb el Marc Giró per la platja o per la zona de vacances i la publica, jo què sé, Setmana 10
la,
minuto...
La teva imatge, no?
Jo l'únic que vull que escriguin Marc Giró pillado con otro. Que vull ser jo l'altre. O sigui, no vull ser... Vull dir, vull ser però, saps que sempre és con un atractivo maduro... No, sí. Jo vull ser pillado con otro.
Molt bé.
Más joven, si pogués ser.
Con otro, perquè creus que hi haurà una transformació radical que no s'identificarà amb tu ara.
Pa, lo que et cobren, més val que hi hagi una transformació radical més que la teva, la Lesbia del Quadre, es pot dir-ne. Una mutació quasi bé genètica.
Vols començar l'estiu com el Thor, per entendre.
Sí, jo vaig, per exemple, a mi m'hauria agradat molt, durant molt temps, sortir de la platja i moure el cabell, serrell i tot. Ja no puc fer.
Bueno.
Vull dir, ja et vaig dir que cada pèl són 3 euros, si em cau.
Sí, sí.
Aleshores, jo tot allò del cabell ja no ho puc fer.
Vale.
Pues vaig baixar una mica el llistó, no sóc com tu, que pots sortir com vulguis.
De moment, encara.
Per això, vull dir-me. Aleshores, pues clar, jo he començat l'operació en biquini. A veure on arribo. Perquè igual acabo fent operació en triquini, que em sortirà una mica millor.
I què fas per fer operació en biquini? Quines activitats
gimnàstica.
Fas?
Pues també ho faig un dia perquè es veu que conforme més gran te fas has de tenir més força.
Ah.
I aleshores faig musculació i faig tal i acabaré fent-me una lipo, saps què vull dir? jo ho intento d'una manera, vull dir, intentar-ho, saps? Com una cosa sèria, però no ho sé. Vosaltres no la feu ningú, no? Tu no. Tu al presentador li dic que no em veus.
El presentador diu, jo no, jo no.
Que n'estic parlant.
Jo no faig operació en biquini.
No.
I també et diré una cosa, jo sóc dels que, a mesura que em vaig traient roba, perdo molt.
Xiquet, és que només fa... Tu estàs els dimarts amb ell, no?
Sí.
Doncs ell només fa que tirar-se pedres. Tot ho fa malament, amb la dona tot arriba tard, que si li ha fotut un gos a casa, que si no sé què, que si el fan a veure allò que...
Però, Òscar, tu fas esport.
No, però sembla que no fa res.
No em fas. No.
Clar, que això és
l'Oriol. L'Oriol fa per tots els de la taula.
En sèrio?
Sí, jo en faig molt d'esport.
Sí. Gràcies.
Home, l'Oriol no ha de fer molts.
Però sempre, vull dir, no és per fer operació biquini. No.
Fas
per...
molt, què vols dir?
No, corro.
Nada, corres.
Corro i nedo. I corre, faig alguna classe de
jove tenis.
Ets una mica
tenis,
Forrest Gump.
Sí. Sense haver invertit en Apple.
Fas alguna classe de què?
Una cosa que es diu bootcamp, que consisteix en fer 6 minuts a la cinta d'alta intensitat, descanses un minut i després 6 minuts de peses d'alta intensitat. Això 3 vegades i ja està.
Amb
un senyor que et crida. Que a mi això és la part que no m'agrada.
Un senyor que et crida.
Això
ho podries fer a casa.
No, perquè necessites una cinta de córrer.
I el senyor que et crida, que no el tens a casa.
Tenir una cinta de córrer a casa és fàcil. Jo ara me n'he comprat una.
Ah, no, està bé.
La tinc al pati.
Mira, al pati. Ah, però tu corres a l'aire lliure.
Jo canviaré.
Molt ben gestionat. Jo hauria de treure el nen de casa per tenir-la.
Està sota el porxo.
I tu?
Perquè com que per horaris no m'acaba de casar, allò del gimnàs i tal, va arribar un punt que vaig dir a casa.
La meva operació en biquini consisteix en deixar de menjar 6 donetes al dia per menjar-ne 3. Què et sembla?
Bé, està bé.
Menges donetes.
I és un esforç, això.
Això és fatal, eh?
No t'havia fet jo menjant donetes, però encara en fan. Donetes en fan.
I tant.
Tu no en menges.
Jo no.
No. La teva operació biquini va acompanyada d'una bona dieta?
Bueno, d'una dieta que no menjo, quasi.
Que no menges.
O sigui, menjo llenties.
Quin horror, tio.
Llenties i...
I proteïna.
No, proteïna no menjo jo tanta.
No?
No.
Això és important, també, segons quines edats.
Sí, bueno, però segons quines edats ja tens el ronyó que no...
Saps què vol dir?
És que, clar, tot és una combinada. Sí, sí. Tot això de menjar proteïna, fer exercitat, te dura un any. Que és un any que pots...
Després diràs que l'Ola de Heidi era Gumer. Això que estem fent ara és pitjor, que l'Ola de Heidi.
Ah, bueno, com està la paneca? Està allà, està allà?
No, home...
Que vol dir-li que jo me vull anar.
No, home, però...
Tenen 5 minuts.
Escolta'm, quan tu vulguis te'n pots anar, escolta'm.
Ah, m'has dit ahir 20. Ah, pensava que... Oh, t'he explicat abans. Mare de Déu, ara què diré?
Apujarem, no passa res, no passa res, escolta'm. Jo et diré una cosa, els especialistes diuen que això de l'operació biquini no va gens bé, perquè el que has de fer és fer un manteniment durant tot l'any i no fer barbaritats, com per exemple règims a l'obèstia per perdre molts quilos ràpidament, o fer molt esport i molt esforç si després no el fas durant l'any.
O una altra barbaritat possible, que és anar-se'n a Turquia.
Ah, sí. Però jo això què? També ho he explicat moltes
Turquia,
vegades.
Això no era el pèl.
No, a Turquia fan de tot.
Les dents i tot. Ara ja fas de tot.
Sí, mira, sí, Alemanya podria haver-hi anat.
No, i la gent, que es punxa o Ozempic.
Ozempic, no? Ara Mujaru es diu ara.
Mujaru?
Ara és aquest esbloc, que és més bo. Sí, però la gent se li queda una cara, pobra gent.
Sí, semblen panses, eh?
Clar, és que se li queda una cara. Sí, la gent sap primer, però es queda una cara de pena.
Sí, els veus,
de tristor.
Els veus reduïts. És com si Cariño han cogido los niños.
Sí, sí, sí.
Versió...
Però el problema, a més, és el rebot de tots aquests medicaments, perquè el que intentin deixar-lo...
Bueno, això suposo que encara no se sap el que passarà, no? Encara, vull dir, això deu ser molt jove, tot. No tinc idea.
No, ja veurem.
No, jo no, jo no...
Totes les dietes miraculoses al final acaben fent un rebot, no?
I jo, com que sempre he set prim, no tinc... Saps?
Això està bé.
Sí, està bé.
Com que sempre hem estat estupendos.
Clar, tot això tenim, també és com si fos Judit Mascos genètica.
Clar.
Que no s'ha de res.
Escolta'm, Santi, doncs molta sort amb
ja
la teva operació.
Panic, eh?
No, però aniré a publicitat.
Ah, bueno, pues expliqueu-m'ho molt bé, perquè jo ho he fotut tot el rotllo
no,
abans.
No, però ja està bé. És que estava intentant acomiadar-te. No sé si ho has notat. He dit, Santi, que et vagi molt bé amb la teva
si
operació biquini.
No, bé, escolta'm una cosa. Si em vols acomiadar, només cal que em facis un gest amb els ulls. Fes-me.
Ah, vale, pues mira, ara et faig el gest amb els ulls.
Molt bé, ara ja l'he entès, ja l'he vist.
Et dic que vagi molt bé la teva operació biquini i que quan algun paparazzi t'agafi amb fotos amb el Marc Giró, puguin dir que va con otro.
Con otro.
Molt bé.
Con otro espectacular.
Ah, espectacular i atractivo joven en la playa de no sé dónde.
El guapo acompañante de Marc Giró. Això és el que
no, jo preferís ser atractivo ja.
Ah, vale. Doncs
atractivo. Està molt bé. És molt millor ser
interesante.
És més genèric, és més genèric.
Interesante també és allò quan no volen dir-te guapo i diu interesante i dius així malament. No, sí. Ja no anem bé.
Ara t'estàs allargant tu perquè tu de allà.
A vegades Santi... diuen natural i és pitjor.
Santi, gràcies i bona tarda. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Molt bé. Passen 3 minuts d'un quart de 4 a la tarda. Fem una pausa i de seguida abordem aquest no desnonament. Estava previst, però al final s'ha ajornat. Al barri de Gràcia, ho comentem amb la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
Catalunya migdia. L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
Catalunya migdia.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Isil, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb l'Oriol Marc, la Mònica Sabata i el Joan López Alegre, el dia en què s'ha ajornat el desnonament d'un veí del carrer de Sant Agustí, al barri de la Vila de Gràcia, de Barcelona. L'autoritat judicial ha posposat el desnonament fins al 14 d'abril per la impossibilitat de dur-lo a terme gràcies a la mobilització dels veïns i del sindicat de llogateres. El cas d'aquest edifici ha posat de manifest que la ciutat, les grans empreses immobiliàries i els fons d'inversió continuen comprant edificis, fent fora els llogaters i reconvertint els pisos en cohabitatge, llogant cada una de les habitacions a preus desorbitats. Com dèiem, tenim en línia la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Consellera, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Ahir vostès van enviar inspectors d'habitatge a l'edifici de Gràcia i avui sembla que hi han trobat irregularitats. Aquesta casa, aquest habitatge, incompleix la llei d'habitatge?
Sí, en aquests moments, amb les dades que tenim i ja amb les inspeccions d'ahir i les que continuen avui, sí que veiem que s'està incomplint la regulació de topalls de lloguer que vàrem aprovar el desembre del 25 al Parlament de Catalunya, per la qual la suma dels lloguers de les habitacions tampoc pot superar el topall de lloguer que seria si fos tot llogat a una sola família o fos un pis d'ús residencial habitual. De moment s'han inspeccionat una part d'aquests pisos, ahir eren 5, avui continuen les inspeccions, i amb aquestes irregularitats detectades doncs hem iniciat les diligències prèvies per poder incoar els expedients sancionadors que pertoquin, perquè realment és una falta greu de l'ordenament que tenim en aquests moments aprovat a Catalunya.
S'han detectat irregularitats només en aquest edifici? Ho dic perquè aquest propietari, que és New Amsterdam, té 11 edificis més a Barcelona. S'estan mirant tots 11 o només aquest?
Hem començat per aquest, ens va arribar notícia a través de l'Ajuntament de Barcelona i també del sindicat i del propi afectat, doncs que hi havia aquest desnonament, no?, en marxa i això va motivar també que volguem acompanyar l'Ajuntament de Barcelona amb inspeccions i sancions prèvies que ja havia realitzat, doncs volguessin fer aquesta inspecció. Des del mes de gener que tenim el marc jurídic aprovat i el cos d'inspectors que gradualment s'ha anat incorporant al Departament i a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i ara ja són 100 els inspectors incorporats i formats arreu del territori, ja s'han iniciat d'altres expedients de diferents qüestions, també respecte al topall. En aquests moments tenim un volum d'uns 480 expedients en diferents fases i 22 expedients ja incoats, i per tant amb sancions de diferent tipologia, no totes de topall, ni algunes sobre els anuncis o incompliments en el propi contracte de lloguer. I continuarem aquest camí, el vàrem iniciar el desembre, com dic, de manera gradual amb la incorporació dels inspectors. També és cert que ens arriben alguns d'aquests expedients, ens han arribat a través de denúncia de particulars, que ens fan arribar informació i anem a corroborar si efectivament és així o no. I continuarem aquest camí, perquè finalment aquí hi ha dues qüestions. La primera, que estem modificant el marc normatiu per assolir l'objectiu que allò construït a Catalunya tingui un ús residencial de manera preferent, que es compleixi la llei d'habitatge, els topalls de lloguer i tot allò que està establert en el marc normatiu, i que, per tant, l'habitatge deixi de ser un bé especulatiu o financer i passi a ser, tingui la funció social que ha de tenir l'habitatge a criteri del govern. Per tant, les modificacions legislatives i fer complir aquesta llei és una qüestió que el govern continuarà impulsant i aplicant.
El que passa que avui sentíem en la protesta el sindicat de llogateres dient que el govern anava tard, perquè en aquest cas concret el sindicat de llogateres deia: nosaltres vam avisar al govern que això s'estava produint i ja fa algunes setmanes, algun mes fins i tot. I vostè diu que no van actuar fins que l'Ajuntament de Barcelona és qui els va notificar aquestes irregularitats.
Sí, no, i amb el sindicat també ens havien traslladat aquesta informació, això és així, i des de que ho vam saber ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona perquè ells havien fet algunes diligències, havien tingut interlocució amb l'empresa. Jo hi també traslladava a l'empresa aquest missatge del govern de que no eren benvingudes aquestes pràctiques a Catalunya d'especular sobre un bé com és l'habitatge. Per tant, des del moment en què hem tingut coneixement, efectivament ens hem posat d'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, que ja havia fet aquest treball previ, i el que esperàvem, i finalment finalment ha passat, i ho celebrem, és que el síndic pugui iniciar aquest període de mediació amb aquest cas concret. Però més enllà d'aquest cas concret, en general, a tot Catalunya, el que estem desplegant són polítiques, com dic, que vagin en el camí de preservar l'ús social de l'habitatge. O dit d'una altra manera, que els habitatges serveixin per viure-hi, no per treure'n un rèdit i un benefici econòmic doncs desorbitat. Hi ha molts propietaris que fan bé les coses i compleixen la normativa? Sí, i tant que sí. Però aquells que no ho facin, doncs com en d'altres àmbits, sentiran el pes, no, de l'aplicació del marc normatiu i de la llei.
Li fa por, però, que entre la ciutadania o la gent tinguin la sensació que el govern no pot anar prou ràpid i que ha fet la llei, feta la trampa, i que serà impossible poder vetllar per els interessos de tots els llogaters en tots els edificis?
Bé, de fet, jo crec que la ciutadania ha de saber que el govern està desplegant totes les polítiques, totes, per donar solució al principal repte que tenim com a país, que és l'accés a l'habitatge. Això passa per construir un parc d'habitatge públic, doncs això trigarà un temps, passa per mesures més en el curt i en el mig, com aquesta que estem dient, i finalment el decret que vàrem aprovar al Parlament precisament venia a donar resposta a això que vostè deia, no? Feta la llei, feta la trampa. Quan es va aplicar el topall de lloguer i es va aconseguir frenar aquesta escalada de preus de lloguer, llavors efectivament varen sorgir noves modalitats, no? De lloguer, doncs, temporal,
no?
De co-living, exacte, no? Doncs bé, hem adequat el marc normatiu per tal de frenar aquestes altres vies. I si n'apareixen de noves, farem el que calgui per frenar-les, perquè l'objectiu és que tot allò que sigui habitatge a Catalunya i el que vingui vagi destinat a viure-hi les famílies. Aquest és l'objectiu. Pot ser que a vegades, no, un pensi que, bueno, que les coses triguen un temps, però hi ha d'haver seguretat jurídica, hi ha d'haver un procés legislatiu de modificació, però el que hem de saber és que davant aquest problema activarem tot allò que estigui a les nostres mans, econòmicament, a nivell de recursos humans, a nivell legislatiu, per frenar aquest canvi que hi ha hagut, no? De l'habitatge passar a ser allà on les persones hi vivíem, desenvolupàvem el nostre projecte vital, a ser un bé financer on algunes persones, algunes empreses hi volen treure una rendibilitat que no podem permetre, i volem, el que volem és que visquin famílies.
El que passa que els detractors de la mesura de posar-hi un topall diuen que el que això ha fet és treure molts pisos del mercat, que hi ha molta gent, molts propietaris, que prefereixen no posar el seu pis a lloguer i que se'l guarden, o que el venen, o que decideixen guardar-s'ho per una altra època. Vostès han detectat que realment hi ha aquesta davallada de l'oferta?
No, nosaltres, amb les dades oficials que tenim, que són doncs, les que tenim des d'Incasòl, el creixement de contractes de lloguer és de, en valor absolut a tot Catalunya, les últimes dades que tenim, 12.000 nous contractes. I, a més, hem detectat una estabilització dels llogaters, perquè com que no hi ha el mercadeig, si em permet l'expressió, no? Que hi havia d'intentar buscar llogaters que poguessin pagar més per aquell mateix habitatge, doncs les persones, els titulars que volen fer i els propietaris, les coses ben fetes, no tenen aquest al·licient, no? D'anar a buscar un llogater que pugui pagar més. I, per tant, nosaltres no només tenim aquestes dades, són dades oficials, jo entenc que hi ha altres informes que poden tenir uns o altres interessos, però això són dades oficials de l'Incasòl, i el que sí que hem vist és que hi ha una aturada del creixement que hi havia. És un topall. O sigui, no, aquesta mesura mai va buscar, perquè no és possible fer-ho de moment, una disminució dràstica dels lloguers. Buscava topar, aturar el creixement insuportable de lloguers. Aquí sí que hauran sentit alguns actors que diuen, bueno, si això s'hagués fet abans, ho haguéssim aturat abans. Sí, però en tot cas es va fer quan es va aprovar la llei d'habitatge, quan s'han aplicat les zones tensionades i s'han definit, i efectivament això, les dades ho corroboren, és així, hi ha hagut un topall, una aturada d'aquest creixement i una estabilització dels preus de lloguer.
Sé que té una reunió i, per tant, l'haig d'acomiadar. Torno al cas inicial per al qual el trucaven, que és aquest desnonament que al final no s'ha fet.
Sí.
El fet que hi hagi ara aquesta inspecció i que vostès hagin detectat aquestes irregularitats acabarà repercutint, en el cas concret d'aquest habitatge, en avantatges pels llogaters que podran estalviar-se aquest desnonament o no?
Sí. Nosaltres esperem que el desnonament és d'acord a una sentència judicial, i aquí les eines del govern doncs són limitades, però sí que confiem que aquest període de negociació i de mediació entre el síndic i l'empresa i els missatges que estem enviant des de l'Ajuntament de Barcelona i, per suposat, des del govern de Catalunya, que aquest tipus de pràctiques no són benvingudes i que, en el cas d'incompliment, com és aquest cas, pensin que l'import mínim de sanció per una falta greu com aquesta és de 90.000 euros per cada habitatge. Per tant, confiem que aquests missatges, aquesta contundència en les sancions i la mediació, doncs, puguin portar a un pacte, a un acord que eviti, doncs, el llançament d'aquestes persones.
Clar, i l'última, si vostè diu que això ja està judicialitzat, no s'hauria d'haver fet la inspecció abans? Per què no s'ha inspeccionat fins ahir?
Doncs perquè el decret el teníem aprovat des del desembre, des del gener vàrem començar a treballar, i fixi's, en 2 mesos i mig, no? hem tingut ja un volum de 22 expedients sancionadors tancats i més de 480 expedients en marxa, no? I en diferents fases de procediment sancionador. Per tant, quan hem tingut les eines, les hem aplicat. Insisteixo, més enllà del cas concret, que avui doncs ha tingut aquesta, no? Doncs aquest impacte, aquesta rellevància, doncs hem de pensar que situacions com aquestes es poden estar produint arreu i que, per tant, l'obligació del govern és actuar en aquest cas i en tots els altres que detectem que això succeeixi.
Per tant, calen més inspectors.
Nosaltres pensem que amb aquests 100 inspectors hi ha una cobertura territorial suficient. Pensin que s'han incorporat a partir del mes de gener, que és quan doncs, es va poder procedir aquesta contractació, ve d'un acord amb el grup parlamentari dels Comuns, s'han format i ara ja estan desplegats per tot el territori. I pensem que és un número adequat d'inspectors desplegats a tot el territori per poder doncs, localitzar aquests incompliments. I també recordo doncs, que hi ha altres vies, com pot ser la denúncia, no? de particulars que ens fan arribar situacions que pensen que poden ser irregulars i, per tant, actuem d'ofici en aquests casos.
Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, gràcies per acompanyar-nos, que sé que té una reunió i m'estic passant de l'hora. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
I ara, gràcies a vostès. Gràcies. Bona tarda.
No sé com ho veieu, Mònica, Joan, Oriol. És un cas concret i el govern de moment s'ha aturat i el govern reconeix que hi ha irregularitats. El dubte claríssim és per què no es van detectar abans aquestes irregularitats.
Sí, aviam, aquí hi ha moltes coses a comentar. Una d'elles, i ara que parlava la consellera Paneque de multes i regulació, les primeres multes de la Generalitat per incomplir la regulació de lloguers, almenys per ara han sortit 3.500 euros de mitjana, que això podríem dir que a determinades empreses no els hi fa ni molt menys pessigolles a l'hora de resoldre alguns dels expedients que estan en marxa, que estan en tràmit o que ja s'han arribat a resoldre. Aquesta, la primera. La segona, estem veient que el problema habitacional ja fa anys no afecta a gent que podríem situar en els marges de la societat o gent que ha tingut problemes, gent que ha tingut una carrera laboral que no li ha anat bé, gent que té problemes en general, gent que potser no s'ha adaptat bé segons quines circumstàncies, sinó que li està passant a gent que és reconeixible en el nostre dia a dia, en el nostre entorn. Gent, un mestre, allò que va passar, per exemple, també a la Casa Orsola, gent que és completament reconeixible, podria ser perfectament tu, que et pots trobar que en un edifici hi ha una determinada empresa que el compra, el vol reconvertir, i malgrat les traves que l'administració hi vol posar, doncs tu et pots trobar que a casa teva de tota la vida t'has anat pagant un lloguer, el lloguer sigui reduït, sigui no reduït, és igual, tu tens un contracte en vigor, i t'intenten fer fora de casa teva on ho has construït tot, i això passa, i veus que el paisatge de la ciutat va canviant no només ni molt menys per la immigració que es tendeix a demonitzar, que és la que és pobra, que es demonitza per pobra, no per immigració, i després els experts que arriben amb contractes blindats de molts diners que poden viure en llocs on nosaltres ara pràcticament no hi podríem ni somiar, i et trobes amb que la situació és dantesca, que per aconseguir un pis has de fer una gincama, que la gent no té diners per pagar l'entrada d'un pis normal, que has de tirar dels pares. Hi ha una bretxa enorme entre la gent que pot heretar i la gent que no pot heretar, i et vas trobant amb casos com aquest, que al final sí, és un cas particular, però cada vegada més és un cas global, i per tant aquí ja es poden anar postergant o no, acords pressupostaris, es poden anar fent règims sancionadors, es poden contractar inspectors, però aquí hi ha un joc del gat i el ratolí entre una administració que vol regular i unes empreses que el que fan és intentar-se saltar la regulació de totes les maneres possibles, i és molt complicat perquè hi ha propietaris que tenen por, gent que ho treu, hi ha un problema que és més de relat que no pas de dades, que és l'ocupació, i et trobes amb un combo que fa que la gent tingui una inseguretat a l'hora d'anar a viure a qualsevol pis impressionant, i crec que és el que hem vist aquest matí, i per més que el govern s'hi vulgui posar, és un problema que o s'hi posa tothom, més enllà del govern, o no hi haurà manera de resoldre'l.
Jo diria que ara la consellera deia, no? Aquest és el principal problema que té el país. És veritat que és el principal problema que té el país, però també és veritat que en termes d'habitatge sempre hem anat tard. És a dir, sempre la regulació, la construcció d'habitatge social ha anat tard, perquè al final sempre hi acaba havent unes empreses que, feta la llei, feta la trampa, busquen com esquivar les regulacions i sortir-se'n amb la seva. Jo crec que quan parlem de regulació també valdria la pena pensar que segurament, diria jo, no ha d'haver-hi la mateixa regulació per un senyor que ha heretat el seu pis del seu pare que per aquestes grans empreses que poden comprar un edifici sencer i trossejar els pisos i acabar-los llogant els pisos per 3.000 euros a base de 950 euros cada habitació. Segurament això passa més a les grans ciutats que en d'altres llocs. I per tant, aquí crec que en la línia del que deia el Marc, a l'Oriol, perdó, seria desitjable que no només s'hi posés en sèrio la Generalitat de Catalunya, sinó també l'Ajuntament de Barcelona i totes les institucions implicades.
I altres ajuntaments, perquè és veritat que el problema de Barcelona s'està centrifugant a altres poblacions del voltant, no?
Sí, però quan busques dades... avui buscava dades i de les 20.000 habitacions, diguem-ne, trossejades que hi ha, 1.700 estan a l'estat espanyol, 1.700 estan a Barcelona. Vol dir que Barcelona té un problema greu en aquest sentit i al final acaba implicant un canvi de la fesonomia de la ciutat, un canvi del model de ciutat, un canvi del model de comerç, i amb tot el que implica tenir una ciutat, diguem-ne, més destinada als que venen a passar-hi uns dies que no pas, o uns mesos, que no pas els que hi viviu.
Però jo sobre la conveniència o no de la transformació urbana, tal com l'esteu comentant, no tinc res a dir. El que passa que el cas que ens ocupa avui jo crec que és molt flagrant, com l'administració actua tard i causa un perjudici per intentar-se justificar, perquè anem a repassar les coses i de qui és culpa què. Aquest edifici es va comprar l'any 23. Quan tu firmes un contracte de lloguer, el contracte estableix quin és el temps que tu tens perquè et notifiquin, o bé que tu vols marxar perquè te'n vas a viure en un altre lloc, o bé perquè el propietari et digui, escolti, no li renovaré el contracte. A partir d'aquí, aquesta persona, per tant, sabia perfectament quan tenia que marxar. Si hi ha hagut un procés legal de desnonament, vol dir que no és una persona vulnerable, perquè hi ha també una legislació que estableix clarament quina és una persona vulnerable, la que no es pot desnonar, i per tant jo crec que estem barrejant conceptes, perquè clar, l'empresa aquesta, New Holland, sembla que ho dic, es diu...
New Amsterdam,
perdoneu. És una empresa que per fer aquesta obra haurà demanat una llicència d'obres a l'Ajuntament, haurà pagat una taxa, tindrà un permís d'obres, perquè si no tot això és sancionable urbanísticament parlant. Per tant, clar, de cop i volta, una persona que té un contracte, vens el seu contracte, no se'n va, no paga, no és vulnerable, l'altre té permís per fer l'obra, i de cop i volta criminalitzem a l'empresa. Home, no, disculpa. Però sigui, i després, no, si els co-livings estan bé, si no estan bé, si la vivenda és caríssima... És que era ahir que el president de la Generalitat parlava de la necessitat de densificar. És que jo hi puc estar d'acord amb això. Però clar... parar un desnonament i dir que això no s'ha de fer és una inseguretat jurídica terrible.
Un segon, perquè posem-hi context, és evident que, per exemple, si es fa aquest co-living a 850-900 euros cada habitació, al final pel pis es paga molt més del topall, que t'agradarà més o menys, però és la llei que hi ha ara mateix en vigor, i per tant no es poden saltar la llei, i per tant posar aquest pis a lloguer per habitacions a 900 euros mensuals cada habitació acaba sent que pel pis t'està saltant aquest topall que és normal. Però deia que volem posar-hi context, saludem la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè hem estat parlant de Colivings, New Amsterdam, d'aquest carrer Sant Agustí. Posa'ns una mica de context en aquest cas d'aquesta finca.
Doncs aquest edifici del carrer Sant Agustí, com deia ara en Joan, el va comprar aquest fons immobiliari, que és un fons dels Estats Units, que es diu New Amsterdam, i efectivament el va comprar el 2023 amb els llogaters inclosos. Tots tenien els seus contractes de lloguer en vigor. Vull dir que no són contractes de lloguer posteriors a la compra, sinó anteriors a la compra. Aquest fons, New Amsterdam, ja ha explotat aquest model de negoci als Estats Units i ara ho fa a Barcelona, on té en propietat fins a 11 edificis a la ciutat, tots ells dedicats a aquest nou concepte de cohabitatge. En la mateixa tessitura que aquest edifici de Gràcia, per exemple, hi ha la Casa Feixol, la que popularment es coneix com la Casa Papallona, també a Barcelona, aquella que té el trencadís a dalt de tot de la façana.
Al costat del centre comercial, no?, de les Arenes.
Exacte, de les Arenes. Sí. Doncs està en aquesta mateixa situació. New Amsterdam també va comprar aquell edifici, també hi ha fet cohabitatges, després, òbviament, de no renovar els contractes de lloguer en els veïns a mesura que se'ls hi anaven acabant. La qüestió és que aquest fons d'inversió, que gestiona, com deia, 11 edificis a la ciutat, ho fa a través d'un entramat d'empreses que acaba amb una immobiliària, que també és de la seva propietat, que es diu New Nomad, que és la que posa els anuncis de lloguer d'aquestes habitacions. De fet, aquest matí jo simplement he posat llogar habitació a carrer Sant Agustí de Barcelona i al portal Idealista hi ha tots els anuncis de les habitacions d'aquests pisos de l'edifici del barri de la Vila de Gràcia, dels quals ja s'ha fet fora amb alguns veïns. Es lloga cada habitació, per exemple, per 950 euros en un cas d'un dels pisos que en té 3 o 850 euros en un altre pis que en té 2. Això vol dir que en el cas del pis que té 3 habitacions, estem parlant de molts diners per un pis que també ha anat a mirar el topall del lloguer. El topall serien 1.470 euros pel pis sencer. Per tant, si comptem 950 per 3, ja es veu que el guany són 2.850 per un pis, que amb el topall serien 1.470, pràcticament doble el preu. Aquí, al carrer Sant Agustí, de mitjana, els veïns que hi vivien fins ara, i els que continuen vivint-hi, paguen 900 euros de lloguer pel pis. Continuen pagant, tot i que ja no tenen els contractes en vigor. Encara queden 5 pisos on hi viuen aquests veïns que no han marxat, un dels quals és el que s'havia de desnonar avui, i en els altres 6 pisos de l'edifici ja són aquests cohabitatges. Per tant, el negoci de moment a New Amsterdam pues, li surt força rodó. Per poder treure més rendiment al seu negoci a Barcelona, va fer una aliança estratègica, perquè ja hem dit que és un fons d'inversió nord-americà, amb una empresa d'aquí que es diu Enter Coliving, que és una empresa que justament li gestionava la cartera immobiliària. Aquest matí hem intentat parlar amb Adrià Creixell, que és la persona responsable d'aquest Enter Coliving, però de moment no han volgut atendre a les nostres trucades. Des del mes de febrer, els llogaters aquests en lluita dels blocs, tant de Sant Agustí com el de la Casa Papallona, van presentar denúncies contra New Amsterdam, ho van fer perquè se saltaven la llei de l'habitatge, i ho van fer doncs, tant a Consum com a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Ho deia perquè, pel que ha dit la consellera, no, que hi havia aquestes denúncies. Sí. Aquesta pràctica no només es fa servir, com deien, aquests dos edificis, sinó que podem trobar també els anuncis de les habitacions, avui mateix en els portals immobiliaris, de tots els altres edificis que té New Amsterdam a Barcelona, al carrer Buenos Aires, al carrer Balmes, a Rosselló, a Rec Comtal, vull dir que... Jo diria que calcularia que potser són 300 habitacions ofertades en lloguer.
Però, amb tot el meu respecte, el debat del co-living és una cosa i el desnonament n'és una altra. O sigui, aquesta persona pagava o no pagava lloguer. Tenia o no tenia un contracte vençut i tenia unes condicions de precarietat o no per mantindre's a casa seva. I després podem discutir sobre si la llei està ben feta, perquè jo, des del meu modest punt de vista, 6 persones no poden pagar el mateix que una persona, perquè els consums d'aigua, de llum, de gas, etc., són multiplicats per 6, òbviament, i per tant...
Però això s'ho paguen igualment, a part del lloguer.
Ningú invertirà a Barcelona en aquest cas, però deixant abans d'això.
Però, a més,
la
Joan,
qüestió
expliquen,
és perquè
Joan,
el desnonament no es tenia que portar a terme, perquè aquesta persona havia impagat un contracte de lloguer.
Exacte.
No té res a veure una cosa amb l'altra.
La jutja havia decretat el desnonament perquè aquesta persona ja no té un contracte de lloguer en vigor, i, per tant, la justícia ha considerat que tenia la raó l'empresa immobiliària. Efectivament, és així?
Doncs...
Mònica, volies dir una cosa?
Sí, no, anava a dir-li al Joan que és veritat que aquestes habitacions les lloguen oficialment per 950 euros, però feta la llei, feta la trampa. Posen bases molt baixes en la base del preu del lloguer per intentar saltar-se la legislació, i aleshores posen com a complement subministraments, etcètera, etcètera. Perquè si posen una base de 300 euros, les habitacions sumen 900 i aleshores no arriben al topall. Clar,
però
això és evident.
Pel que ha dit la consellera, aquest no seria el cas, perquè la consellera ha dit que efectivament...
Sí, que han detectat que se'n passen al topall.
La suma de totes les habitacions passa al topall del lloguer.
Però que, en tot cas, explico això perquè algunes d'aquestes empreses aprofiten aquesta picaresca per intentar-se saltar el tema del topall. En tot cas, jo insisteixo, em sembla que anem tard amb tot. Avui en dia, pensar que algú, que hi hagi un topall a 1.470 euros, buscant dades, fa uns anys el professor García Montalvo, que és molt expert en la matèria de la UPF, explicava que els comuns mortals hem de destinar el 33% dels nostres sous a l'habitatge. 1.470 euros no és el 33% del sou de molta gent. I 950 euros o 800 euros tampoc és el 33% del sou de molta gent.
Per una habitació,
clar. Però és igual, aquesta persona que avui volien desnonar, em sembla que heu dit que...
Paga 900 euros.
Mm-hmm. 900 euros no és el 33% del sou de molta gent d'aquest país. Aleshores, tenim un problema amb el tema de l'habitatge.
Passa un minut de 3:15 de la tarda, hem posat la lupa en aquest cas, però que és com a paradigmàtic, podríem dir, del problema, perquè, com deia el Joan, efectivament, si viuen 5 persones diferents en un pis, segurament faran més despesa de serveis, però clar, és que si per un pis, llogant-lo per habitacions, es pot guanyar doncs prop de 3.000 euros al mes, els fons d'inversió que són propietaris no el posaran en un lloguer a un preu assequible perquè els habitants d'aquell barri puguin quedar-s'hi. I, per tant, això és el que està fent una inflació en el mercat de lloguer que fa que els autòctons, entre cometes, estiguin sent expulsats per benefici d'altres que tenen un poder adquisitiu molt més alt. I aquest és el peix que es mossega la cua i que genera tot aquest embolic i tot aquest problema seriós, segurament un dels més greus, si no el més greu, al qual fa front el país. 13 minuts i seran les 4, una pausa, i de seguida anem al Congrés dels Diputats. Hem començat el Catalunya Migdia a les 2, pendent del Congrés dels Diputats, i encara parlen allà.
Catalunya Migdia. Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, al Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Avui, a Joc de Cartes, busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Estava el pop bastant dur.
Tu l'has trobat, tu?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és sashimi.
Joc de Cartes. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
10 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, amb l'Oriol Marc i el Joan López Alegre, i dèiem que al Congrés dels Diputats encara parlen des de primera hora del matí perquè han fet una mena de sessió contínua, que això els que tenim una edat també ho recordem, quan al cinema anaves i miraves dues pel·lícules. Paula Brujats, Congrés dels Diputats, bona tarda.
Bona tarda, seguim la sessió contínua. M'ha fet gràcia això.
Sí, clar, al matí han fet la compareixença de Pedro Sánchez per parlar de la guerra a l'Orient Mitjà i ara és la sessió a control al govern, no?
Sí, que t'he de dir que l'ha protagonitzat bàsicament la vicepresidenta per poques hores, María Jesús Montero, perquè després de Sánchez doncs, ha acumulat ella la majoria de preguntes. Per cert que Montero ara passadissos ens acaba de dir que creu que serà demà passat el dia que Sánchez anunciarà el seu relleu i per tant ja deixarà oficialment el govern espanyol per anar-se'n de candidata cap a Andalusia.
La compareixença de Sánchez d'aquest matí ha tornat a agitar aquella bandera del no a la guerra. Podríem dir que hem tingut un déjà vu, no? Perquè, clar, ha fet referència a José María Aznar, al no a la guerra a l'Iraq, ha assenyalat Aznar com haver volgut aixecar aquella guerra en contra d'Iraq i acusant el Partit Popular i a Vox de ser còmplices dels atacs d'Israel i dels Estats Units a l'Iran.
I és que callar ante una guerra injusta e ilegal no és prudència ni lealtat. Es un acto de cobardía y de complicidad.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. Está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo.
Això és el que s'ha passat aquest matí, Paula, en què diguem que hi ha hagut el que es preveia d'altra banda, aquests atacs, sobretot, de Pedro Sánchez contra PP i Vox, no?
Sí, perquè Sánchez buscava sortir reforçat d'aquest debat d'avui, en tenia ganes, sap que la política internacional és un punt fort i que pot marcar, no?, una posició clara contra el PP i Vox. Tu ho deies, ho hem sentit ara en aquests talls de veu, Pedro Sánchez, que bàsicament ha vingut al Congrés amb tres claus, no? Tornar a onejar la bandera del no a la guerra, ha tret el fantasma de la guerra de l'Iraq i la implicació de José María Aznar, i ha carregat contra el PP i també contra Vox per tenir, sobretot però contra el PP, per tenir una posició a mitges tintes amb aquesta guerra. Sánchez li ha dit al PP que està fent el mateix que Vox, que està callant, que no està condemnant l'atac dels Estats Units a l'Iran i que, per tant, tots dos són còmplices de Donald Trump i del que està passant. Podríem dir que Sánchez, i és el que també comentàvem ara als passadissos després d'aquesta sessió, s'ha quedat a gust avui contra Feijó, perquè s'hi ha recreat especialment, no, en els dubtes que genera la posició del líder del PP en política internacional, i ha dit realment i directament que no en té ni idea de política internacional ni del que està passant a Iran, i Sánchez ha fet servir frases com aquestes contra Feijó.
A mí me gustaría, señor Feijó, escucharle, no sé, ¿sabe cuántos habitantes tiene Irán aproximadamente? ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Y por cierto, ya de paso, no diga mentiras, porque de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han acabado sumándose a la posición de España nada más y nada menos que 24 países.
Joan, Oriol, Mònica, no sé com ho heu vist o ho heu sentit, tot plegat.
Home, doncs amb una certa tensió, sobretot al principi de la intervenció de Pedro Sánchez. Crec que Sánchez ha decidit anar amb tot a reviscular el fantasma de José María Aznar i del no a la guerra del 2003-2004. Crec que ell ha detectat que aquí li pot fer mal a Feijó, també li pot fer mal a Vox en la mesura que és el partit que més acríticament segueix les directrius de Donald Trump, i es tracta d'una guerra que de moment, o almenys de moment, no sembla que hagi de ser beneficiosa pels interessos dels Estats Units, i el fet que els Estats Units i Israel l'hagin liderat ha portat una sèrie de conseqüències negatives a nivell econòmic que afecten la butxaca de la gent i que, per tant, es pot dir tranquil·lament al PP i a Vox que poden haver estat col·laboradors en el relat d'aquesta guerra, perquè recordem que al principi Feijó no s'hi va posar ni molt menys de color, avui sí que ha dit alguna cosa similar a no la guerra i no vostè, senyor Sánchez, i aquí ell té camp per córrer. També és veritat que en el flanc internacional Sánchez sempre s'hi ha trobat bé, i que el PP i Vox el vagin a buscar per aquí, segurament no hi trobaran res de bo per ells.
Jo diria que en les darreres setmanes, no, amb els posicionaments que han fet els diferents estats, Sánchez s'ha posicionat molt radicalment en contra, doncs, de les posicions de Trump i d'altres estats del món, i que el que ha fet avui de diguem-ne al·ludir al trio ridícul de les Açores l'ajuda a posicionar-se en un moment en què el moviment pacifista va estar molt fort i va haver grans manifestacions en contra a moltes ciutats, entre d'altres Barcelona, en contra de la guerra de l'Iraq, i al final és diguem-ne treure el fantasma d'Aznar, que va fer un ridícul espantós, no? Que al final fins i tot Bush i Blair van acabar demanant perdó per haver-se inventat l'existència d'armes químiques, malgrat després es va saber que era mentida, i ell no va fer-ho mai, no? I per tant és com ridiculitzar al màxim les posicions d'altres partits que té dins del Congrés i intentar, jo crec, treure'n un rèdit que, precisament perquè se sap posicionar en l'àmbit internacional i perquè està en campanya permanent, doncs li pot intentar interessar, ridiculitzar tant com pugui els de la colla de l'Aznar.
Joan?
Bueno, jo crec que en el fons Sánchez fa política exterior pensant en política domèstica. Tenim eleccions a Andalusia el 17 de maig, són unes eleccions per ells molt, molt importants, on l'important és no guanyar, sinó que el PP o no tregui majoria o ells no queda tercers, i per tant, doncs, viatjar amb un DeLorean a començaments d'aquest segle o pujar al DeLorean per anar cap al futur, és a dibuixar com serà un futur govern del PP i de Vox, és el que li queda a Sánchez per intentar, doncs, això, utilitzar la política internacional per no seguir perdent vots a casa. Vosaltres heu dit que ell té un posicionament internacional fort. Jo no tinc aquesta sensació. O sigui, jo crec que Espanya ha quedat debilitada, Marroc ens passa la mà per la cara, els països de l'OTAN estan arribant a acords amb els americans, on nosaltres no participem dels foros de reunió de caràcter decisiu. Per tant, que Sánchez això li pot portar uns vots, perquè hi haurà menys gent que voti a Podem o menys gent que voti a Sumar i més gent que el voti amb ell a l'esquerra, possiblement, però la pregunta és quin és el preu que Espanya pagarà per això.
No, el preu, en tot cas, és veritat que Sánchez s'ha mogut ràpid, també ho va fer en Palestina en el seu dia, crec que s'ha mogut en unes coordenades que al final Europa ha acabat més o menys admetent que eren les correctes, tot i que amb els Estats Units al final ningú s'hi vol posar del tot, perquè tothom sap també el pa que s'hi dona, i les amenaces de Trump tendeixen a ser bastant creïbles, sobretot quan les vol executar. I és veritat que, el que dius tu, Joan, i estic completament d'acord, que ell intentarà treure tot el rèdit d'aquest gir a l'esquerra, i això, paradoxalment, el debilitarà en cas que vulgui continuar a la Moncloa, perquè tot l'espai de Sumar quedarà com un autèntic solar, si és que no ho era ja, i més quan Sánchez fa un gir a l'esquerra. Això és de calaix.
Paula, veig imatges del Congrés dels Diputats, que cada vegada queden menys diputats, eh?
És que són les 4 de la tarda, els dinar, dimecres...
I no he comido.
I els dimecres no hi sol haver sessió fins tan tard, és veritat, com que s'ha sumat la... Clar, penseu que ara estem fent el que els dimecres habitualment es fa a les 9
del matí.
No?
Clar, sí.
Per tant, s'ha acumulat la feina i aquí ja els que no tenen intervenció han anat desfilant i ja no tornaran fins demà, perquè demà, segon plat, podríem dir, del debat d'avui, perquè es vota aquest primer paquet de mesures fiscals doncs, per ajudar els sectors afectats i a la ciutadania per les conseqüències de la guerra.
I ahir al vespre ja van acabar tard, perquè van veure un directe al TN que estaven sortint.
El dimarts, ahir crec que es va votar sobre les 9, si no m'equivoco. Avui és llarg i demà també ja us aviso que serà llarg, perquè és un ple molt llarg i a la tarda el debat de les mesures. Per tant,
ja ha dit el PP el que vota demà o no?
No ho ha dit encara. Avui han tornat a marejar la perdiu, per dir-ho així. No diuen si s'abstindran, si votaran en contra o a favor, tot i que han tornat a dir avui que Sánchez ha copiat part de les seves mesures. Per tant, veurem.
Molt bé. Tu, Paula, has dinat o no?
No, jo no he dinat.
Jo tampoc
però
he dinat.
Però això no és notícia.
Jo tampoc he dinat. Per tant, escolta'm, ja ens traurem l'espina i al vespre ja soparem. Paula, gràcies. Bona tarda.
Adéu, una abraçada.
I també l'Oriol Marc, la Mònica Sabata i el Joan López Alegre. Tots tres, gràcies. Fins la pròxima. Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Ho deixem aquí. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.